Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Des de fa anys, l'estiu a Catalunya és un drama si, per desgràcia, et poses malalt. Però el més lamentable de tot és que passen els anys i el cap govern de la Generalitat és incapaç de resoldre o és capaç de resoldre amb previsió el que totes les empreses solen fer. És a dir, quan arriba l'estiu, els treballadors fan vacances i cal establir amb força temps uns torns o reforçar la plantilla si la producció continua al mateix nivell. Doncs això que fan moltes empreses no és capaç de fer-ho l'empresa més gran que hi ha a Catalunya, la Generalitat, i que la mantenim tots pagant molts impostos que haurien de servir per disposar d'una bona educació, una bona protecció social per la gent gran i un bon sistema sanitari. Però la realitat és que res d'això funciona perquè els diferents governs de la Generalitat no han procurat pels catalans, que anem pagant sense rebre doncs el que ens mereixem com caldria. Primer van ser les retallades d'Artur Mas i després el procés que ha portat a Catalunya a la ruïna total i de la que encara no n'hem sortit i trigarem a fer-ho. Bona tarda, sóc Carlos Losada i com diuen en castellà, de esos polvos, estos lodos. Aquest estiu, l'Institut Català de la Salut ha anunciat que hi haurà una reducció de personal i serveis als centres d'atenció primària. Mentrestant, l'Hospital de la Vall d'Hebron, el més important de Catalunya, tancarà uns 300 llits per falta de pressupost. I com s'explica això? L'augment del pressupost en educació o sanitat, on ha anat a parar, on va parar, què falla en el nostre sistema públic que fa que l'hospital més gran de Catalunya tanqui llits aquest estiu, què hem de fer si ens posem malalt, a què es dediquen els diners dels nostres impostos, són preguntes que s'ha fet avui la Yolanda Canales.
Els diners es destinen a qüestions que no són prioritàries. Això ens ho diu la Carmen Flores, presidenta de l'Associació El Defensor del Paciente, però també la diputada de Vox, María José García Fuster. El cert és que el Departament de Salut té limitacions econòmiques i això es trasllada als hospitals, però també als centres d'atenció primària. En el cas de la Vall d'Hebron, ja ho dèiem, estem parlant de que s'han de tancar gairebé 300 llits i reduir al mínim l'activitat quirúrgica. S'ha de tenir en compte que és l'hospital més gran de Catalunya. Però és que, a més, la Vall d'Hebron té un altre problema. Ha de reduir altres 33 milions d'euros. Però és que, en el cas dels CAPs, la portaveu del govern, Patricia Plaja, va explicar també que en alguns casos s'ha demanat que no es renovi el personal sanitari temporal aquest estiu per evitar més despesa. I amb aquest panorama, des del Defensor del Paciente consideren que tot plegat és una irresponsabilitat que demostra la falta de vergonya dels governants perquè estan posant en risc la salut dels ciutadans. La seva presidenta, Carmen Flores, recorda que a l'estiu la gent es continua posant malalta, siguin residents o visitants, i mentrestant es van empitjorant les llistes d'espera. Per tot plegat ha avançat en declaracions a Copé que portaran aquesta situació a la Fiscalia.
Van a poner en peligro a los ciudadanos que necesitan asistencia y que la están pagando. Es decir, la sanidad pública es, yo creo, que una de las mejores cosas que tenemos, pero la van matando poco a poco con este tipo de actuaciones y seguimos pagando lo mismo. Por tanto, yo creo que la Fiscalía debería intervenir en este asunto porque no se pueden cerrar ni tantas camas ni, desde luego, no renovar a los médicos que hacen falta.
Flores creu que l'administració catalana destina els diners a qüestions que no són prioritàries i de la mateixa opinió és la diputada de Vox, María José García Fuster, qui recorda que mentre s'han de tancar llits hi ha un centenar de personal de l'ICS que tenen sous per sobre dels 100.000 euros.
Hay dinero para pagar a 116 altos cargos del Departamento de Salud con sueldos por encima de los 100.000 euros de media, más dietas, más incentivos, pero no hay dinero para atender a los catalanes las necesidades básicas de salud de los catalanes.
La Vall d'Hebron tancarà aquest estiu, en definitiva, una quarta part dels seus llits, un 50% més dels que es van tancar l'any passat.
Gràcies, Yolanda. Sobre aquesta qüestió, declaracions del conseller de Salut en Funcions, Manel Balcells, que ha respost a la polèmica generada per la retallada dels reforços d'estiu als CAPs i el tancament de llits a la Vall d'Hebron, i ha dit que la ciutadania no ha de patir, perquè s'atendran les urgències i només s'ajornaran les patologies i cirurgies programades. En un acte a Olot, a les comarques de Girona, Balcells ha dit que això no afectarà ni a les oncològiques ni a les cardiovasculars o també a les urgents, però admet que caldran mesures per gestionar la situació amb els recursos disponibles, que seran pocs. El conseller ha dit que no tenir pressupostos té un cost i, al més, que s'hauran de tancar més llits a l'Hospital de la Vall d'Hebron, tot i que ha dit que es farà amb una proporció moderada. Arribem ja al moment d'obrir l'àrea de serveis. Parlem del temps, dia de ple estiu arreu de Catalunya, amb temperatures que arribaran als 30-35 graus en alguns punts de la Catalunya interior, i encarem ja al final d'aquesta setmana amb sensació de ple estiu. Divendres i dissabte les temperatures tocaran sostre i de cara a diumenge començarà a fluixar la calor. Tot i això, divendres i dissabte les temperatures estaran uns 6 graus per sobre de la mitjana per aquesta època de l'any. Demà no s'espera pluja i arribarà pols sahariana que deixarà el cel més enterbolit, sobretot al litoral i per litoral de Tarragona i de Barcelona. I com està la xarxa viària en aquests instants? T'ho explica la Mireia Camats. Bona tarda, Mireia.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hem de destacar algunes incidències de l'autopista AP7 i uns 8 quilòmetres de lentitud i aturades de Castellbisbal a Castellví de Rosanes en sentit sud, en sentit Tarragona, per un camió avariat que ja s'ha pogut retirar. A l'autovia 2 hi ha 2 quilòmetres de retenció de Vilagrassa a Tàrrega en sentit Barcelona per un accident d'un camió que talla un carril. A la B30, lateral de la P7, hi ha retencions a Barberà en sentit sud. A la Pota Nord, a la B20, hi ha cua a Santa Coloma de Gramenet fins a arribar a l'Universitat de la Trinitat en sentit sud d'entrada a Barcelona. A l'autovia 7 hi ha retencions a Tarragona en sentit Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant per obres. També s'estan fent obres a la C65 de Quart en sentit Girona i hi ha intensitat en aquest tram. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de dalt, a la B20 hi ha retencions entre Collserola i la Via Júlia en sentit Besòs i entre l'Ús de la Trinitat i la Vall d'Hebron en sentit Llobregat. I a la ronda litoral, a la B10, hi ha retencions des Madrid al Port en sentit Llobregat, des una franca al Port en sentit Besòs i a Bonpastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Barcelona, la ciutat amb una de les taxes més altes de motocicletes per habitant a Europa, s'enfronta des de fa anys a un problema persistent com és el robatori de motocicletes. Els Mossos han establert un dispositiu especial per frenar una espiral que no ha parat de créixer i que ha permès recuperar 16 motos sostretes en només 24 hores. L'any passat es van robar 2.578 motos a la capital catalana i un 40% es van poder recuperar per sort. Tot i això, les dades no paren de créixer any rere any, i Barcelona se situa en els primers llocs d'aquest lamentable rànquing. A Rere en COPE Catalunya i Andorra, el Sergi Tor ens ha explicat aquest matí, al costat d'un professional del sector, quines mesures i quines eines tenen al seu abast els motoristes per evitar ser víctimes dels lladres, dels pispes. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Carles. Es diu Andrés Santalices, té un taller de motos al carrer Mallorca de Barcelona i és motard. Surt amb 5 amics i ens ha confirmat que a 4 els hi han robat la moto, perquè diu que la probabilitat de patir un robatori és molt alta. És molt fàcil robar una moto. Fins i tot es circula per internet un vídeo real on es demostra que amb únicament 8 segons n'hi ha prou per robar-la.
Circula por el internet un vídeo que es en Inglaterra, en Londres creo que es un vídeo de 15 segundos en los que se ve una cámara de seguridad en la calle como una furgoneta llega, carga la moto y se va. La operación no durará más de 8 segundos. En la realidad, por desgracia, es eso. O sea, cargar una moto entre 3 personas tardas nada.
I què podem fer davant d'aquesta facilitat que fins i tot és ensenyada públicament? Quines mesures tenim a l'abast? Andrés Santalices ens recomana intentar aparcar un pàrquing, instal·lar un localitzador i vigilar sempre, és a dir, no caure amb la rutina d'aparcament i temps, que és una pista letal pels lladres que busquen motos per robar.
Al final, si cada dia llegas a comer a les 2 a casa, aparcas la moto en la puerta de casa y no sales hasta las 3:30, pues bueno, quien identifica la moto sabe que de 2 a 3:30 esa moto está ahí y tal. Si solo le has puesto el bloqueo de dirección, pues tienes muchos más números. Si le pones una pinza antirrobo en el disco, tienes algo más de seguridad. Si la pinza además lleva incorporada una alarma, pues más seguridad aún.
I un consell preventiu: a comprar una moto, fer sí o sí l'assegurança de robatori. Com ha reconegut a Santalices a Rere en COPE, no hi ha un escenari més trist que pagar una moto que t'han robat. Cada dia hi ha 7 robatoris a Barcelona i un 60% no es recupera.
Els Mossos tenen en marxa un dispositiu especial a Barcelona que ha permès recuperar 16 motos sostretes en 24 hores. És un contractat policial, podríem dir, tota regla contra els lladres i també els tallers que roben, atenció, ni més ni menys que 7 motos al dia, segons ha explicat la policia autonòmica. Senyor Jordi Armentero, subinspector dels Mossos, molt bona tarda.
Hola,
bona tarda.
Molt bé. Explico una mica als oients com roben les motos aquests pispes, per què, i sobretot, què fan després els lladres amb aquestes motos, aviam.
Doncs tenim gent més oportunista que va buscant les motos, per exemple, que estan amb les claus posades, gent que es despista i busca aquest tipus de motocicletes, però nosaltres estem més posant l'atenció en els grups més organitzats que van amb furgonetes en hores intempestives de la nit, hores nocturnes, i llavors carreguen. Busquen algun lloc així concorregut de motos i carreguen 2, 3, 4 motos i se les enduen en furgoneta. Mm. Llavors, a continuació, les deixen en pàrquings ubicats una miqueta allunyats del que és el centre de Barcelona, i allà les deixen refredar, nosaltres diem el narcopolícia refredar, perquè les deixen un parell de dies, per si algú les recupera. Perquè avui en dia hi ha molta motocicleta que porta GPS per ser detectades pels seus propietaris. Mm. Llavors, si en un parell de dies no les han agafat, doncs ells tornen i se les enduen allà a un altre lloc per fer el desballestament de peces.
I totes aquestes peces, després, on te van a parar, subinspector?
Doncs, miri, d'investigacions que van fer l'any passat, anaven cap al nord d'Àfrica. També tenim informació de que poden anar cap a Europa de l'Est. Uh-huh. I hi ha unes quantes peces que es queden aquí a lo que és la ciutat i van a temes de receptació, en bueno, tallers més o menys il·legals de motocicletes, que uh-huh. en tema de reparació de motos pues, utilitzen aquest tipus de peces més en un mercat més negre.
Sí. Hem vist algunes imatges d'alguns vídeos que heu publicat els Mossos d'algunes furgonetes repletes de motos dins d'aquestes furgonetes grans. Aviam, explica'ns una mica quin tipus de motos són les més buscades per aquests pispes.
Doncs són les motos més venudes, les de 125. No ens agrada tampoc... Bueno, la moto més venuda actualment és la Honda SH 125, i aquesta és la que més se'ls treuen. Per què? Perquè és la més comuna, la que més es veu i la que més sortida té. Clar. Després en el desballestament. Són motos grans, de gran cilindrada. Aquestes és més complicat de robar-les, però bueno, també sonen casos. Quan mirem l'estadística del 2023, les motos més les de 125.
Vull dir que, per exemple, les Harley no les toquen pas, no? O què? On n'hi ha?
Com?
Sí. Les Harley, per exemple, no les toquen pas, no?
No, les Harley són models més... No, normalment qui compra també la Harley ja li posa un GPS per ser trobada, és més complicat. Sí.
Suposo que la prevenció és molt important per evitar doncs, que et robin la moto, per tenir insurs. Què cal fer, sobretot, si la moto dorm al carrer, subinspector? Què cal fer?
Nosaltres recomanem sempre que s'aparqui en un lloc il·luminat, si dorm al carrer, i que no estigui molt amagat ni en un carrer molt secundari. Després, hi ha mesures físiques de seguretat, com poden ser els candaus tipus piton, ¿vale? Hi ha alguns més grans, altres més petits, que fan que la roda no pugui moure's i, bueno, posa més dificultats. I ara està molt de moda el GPS. El que passa és que això d'anar a la bateria, d'anar a un taller que ho posin, després has de pagar com una quota anual per gaudir d'aquest servei. Uh-huh. I això a nosaltres com a policia ens facilita molt perquè ens ubica, en cas de sustracció, ens ubica
on està
el recorregut que ha fet la motocicleta.
Clar.
Sí.
Totes aquestes dades que hem parlat d'aquesta operació contra els lladres de motos a Barcelona és dins de l'operatiu Senda, que també va significar revisar tallers d'alguns punts concrets de Barcelona on passaven coses poc legals o gens legals. Hi ha molts tallers d'aquest tipus, subinspector, a Barcelona i voltants?
Clar, hi ha molts tallers de motocicletes a Barcelona. Alguns són de cases oficials, altres no tan oficials. I, bueno, tenien informació de 2 o 3 del districte de Nou Barris i van fer les inspeccions en aquests. Clar, és difícil després trobar motos sostretes dins del taller o peces més sostretes. Però, bueno, la idea és també... Nosaltres vam fer les inspeccions a la inspecció de treball, amb la Unitat Regional de Medi Ambient, que és qui mira el tema de residus, perquè avui en dia, quan vas a fer el canvi d'oli de les motos o del cotxe, clar, que aquests residus han d'anar a algun lloc, s'han de reciclar, han d'anar... I bueno, ja vam aprofitar per fer una miqueta, tot, també va venir Guàrdia Urbana,
o sigui,
per mirar més el tema de llicències i permisos,
mm-hmm.
I bueno, vam fer com una inspecció conjunta. És un sector que no és que no s'acostumi a fer inspeccions, però bueno, que volem fer com més inspeccions. És un, bueno, tenir-ho més controlat.
Més controlat, no? Sí. Les zones d'actuació d'aquests lladres a la ciutat de Barcelona, quines, on actuen preferentment?
Clar, nosaltres vam fer un anàlisi i vam detectar que, en general, es roba tot Barcelona, però hi ha unes zones, per exemple, la Sarrià-Sant Gervasi, la zona que hi ha de la Diagonal cap amunt, Francesc Macià, Via Augusta, són zones d'oficines on hi ha molta gent que deixa motos allà estacionades pel matí, per la tarda. Llavors, a l'hora d'agafar, hi ha moltes.
Mm-hmm.
Després, zones de Estació de Sants, que és gent que ve de, bueno, de Barcelona, que arriba en moto allà, deixa la moto i després marxa a treballar. O fins i tot marxa de cap de setmana. I quan torna el cap de setmana d'on sigui, de Girona, d'on sigui,
sí, sí.
Pues es troba que ja no està la moto.
Que no tenen moto, clar.
Zones, sobretot, del districte de l'Eixample, també, que és on hi ha més proporció de població, hi ha més... Hi ha més motocicletes.
Acabem ja, subinspector, el perfil dels lladres el teniu definit? Quin és aquest, el tipus de lladre? Són grups? Van sueltos, aquests pispes? Com són?
Tenim gent individual, oportunista, que agafa la moto, sustreu la moto i comet un il·lícit, per exemple, un robatori d'una estrava d'una bossa a una dona gran, o comet un robatori en un establiment i l'utilitza per això. Per fer el robatori i després la deixa abandonada. I després tenim els grups més especialitzats. Grups de... No podria ara dir-li nacionalitats, però bueno, grups de persona que
sí, sí.
És organitzada, tingut gent nacional, gent d'altres països també, que van en grup, entre dos, tres, carreguen les motos, perquè una moto pesa per carregar una furgoneta, sí. I després són uns altres els que s'encarreguen del desballestament.
Mm-hmm.
I després hi ha països que ja tenen... expertos mecànicos que tornen a desballestar o tornen a reaprofitar les peces al seu país. I la moto torna a ser muntada en un altre lloc.
Doncs, subinspector dels Mossos, Jordi Almendros, gràcies per atendre la trucada de la cadena Cope a Catalunya i Andorra. Gràcies per la feina que feu, sobretot pels motoristes que cada cop n'hi més a la ciutat de Barcelona i que a vegades són víctimes d'aquests lladres que actuen. Subinspector, gràcies, bona tarda i moltíssima sort, eh?
Molt bé, gràcies a vosaltres per fer difusió. Bona tarda.
Doncs ja heu pres bona nota de tot el que ens han explicat els Mossos d'Esquadra, les precaucions que heu de tenir si sou motoristes, teniu moto i heu de circular per la ciutat de Barcelona, evitar que els pispes se la puguin endur. Fem ara una pausa per publicitat i després et convido a conèixer el millor restaurant del món. Es diu Disfrutar, el trobaràs a l'Eixample de Barcelona i és un projecte que van posar en marxa l'any 2014 l'Oriol Castro, el Mateu Casanyes i l'Eduard Xatruc. T'ho explico d'aquí 2 minuts i mig.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Se acaba de cumplir un año de la ley de vivienda. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha mejorado? ¿Qué ha empeorado?
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Solo en Madrid o en Barcelona hay más de 40 aspirantes para cada piso en alquiler que se publica.
Claramente, si en un año desde que se aprobó la ley el alquiler sube un 13%, pues que ha fracasado, ¿no? Y
ya... Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Y puedes financiarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 11 de junio en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros,
que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Si te encanta correr, si te encanta cuidar de tu familia, si te encanta tu casa, Foxy Tornado Azul con sus tres capas, un kilo de papel de cocina y sus vórtices superabsorbentes es la solución para cada una de tus pasiones. Foxy, siempre a tu lado.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos, mira para otro lado. Llámalo como quieras, pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs aquesta matinada el restaurant Disfrutar ha estat escollit com el millor del món. La feina de Cassanya, Xatruc i Castro ha obtingut la merescuda recompensa. Es tracta d'un restaurant amb tres menús degustació i un maridatge. Un dels més sol·licitats és el menú Disfrutar clàssic amb les creacions dels últims 10 anys al preu de 290 euros. Ja ho saps el que pots invertir. Ara, l'Helena Hernández t'explica com està la gala d'aquesta nit amb el guardó al Disfrutar.
El Disfrutar es corona com a millor restaurant del món segons el popular rànquing de World's 50 Best Restaurant. Situat en ple eixample de Barcelona, el Disfrutar dels xefs Mateu Cassanyes, Oriol Castro i Eduard Xatruc porta la cuina catalana fins al màxim reconeixement mundial. Aquest era el moment en el que els xefs es portaven el premi al millor restaurant del món.
Best Restaurant 2024, sponsored by San Pellegrino and Acquapana, is Disfrutar!
L'aposta cuinada a foc lent dels xefs de l'Escola del Bulli neix arran del funcionament a ple rendiment de la seva proposta al compartir a Cadaqués. Aquest segon establiment dels tres xefs compta amb un equip de 65 persones i una llista d'espera de mínim un any vista. Els tres xefs visiblement emocionats van agrair a totes les persones que els hi havien acompanyat en aquest procés. Eduard Xatruc dedicava les seves paraules al seu equip que seguia la gala des del restaurant.
Muchos estarán ahora en Disfrutar, se han levantado muy pronto. Sin nuestros equipos, nosotros tres no somos nada.
Es un oficio que, ¿qué os vamos a contar? Necesita horas, horas y todavía más horas. Pero tiene una cosa muy bonita, y es que podemos a través de él hacer felices a muchas personas.
En Mateu ha assenyalat l'esforç que hi ha darrere de cada proposta gastronòmica. Cassanyes ha assegurat que durant l'últim any han somiat molts cops imaginant-se agafant el premi que ara tenen a les seves mans. L'Oriol Castro, per la seva part, assegura que estan vivint un moment màgic.
Gràcies, Helena, i felicitats doncs, als creadors d'aquest Disfrutar a la ciutat de Barcelona. Canviant de qüestió, els veïns de l'edifici Venus, al barri de la Mina, no els hi acaba de fer el pes la proposta per acollir-se al pla d'expropiacions aprovat pel Consorci de la Mina el passat 18 d'abril. Els afectats no estan satisfets amb la valoració econòmica dels pisos, uns 90.000 euros, ni tampoc estan d'acord amb l'exigència de retirar les demandes que han presentat precisament contra el Consorci de l'Anda Canales.
El pla afecta 244 habitatges de protecció oficial i a una quinzena de locals. Uns 105 veïns compleixen els requisits per a ser reallotjats, mentre que la resta tenen dret a una indemnització o a un lloguer social per a famílies vulnerables. De moment, i a dia d'avui, només s'ha ofert un habitatge alternatiu a 23 veïns, sempre que retirin, en el cas que les hagin presentat, les demandes per responsabilitat patrimonial contra el Consorci. Dels veïns afectats, uns 150 ja han presentat aquesta demandes que en alguns casos estan als jutjats o en d'altres seguint la via administrativa. La Paqui Jiménez, portaveu dels veïns, considera que obligar-los a retirar les demandes és un xantatge.
¿Qué podemos hacer los vecinos ante el que unos tengan house y otros no, por no quitar la demanda? Porque yo considero que es un chantaje, no tener que quitar tu demanda, poder defenderte por el daño que tú has sufrido durante 14 años de una inactividad. y poco más, luego ya será más personalizado cuando nos entreguen las hojas de expropiación.
Tot i que serà un jutge qui dictamini les indemnitzacions, els veïns reclamen uns 10.000 euros per any des del 2009, una xifra molt allunyada dels 5.000 que en el seu moment va oferir el Consorci. També reclamen que, independentment de les demandes presentades, el pla inclogui el decret House, que hauria de permetre als veïns ser reallotjats en pisos que, a igualtat de metres quadrats, no impliquessin cap altre cost econòmic que el pagament dels impostos vinculats a la compra-venda. Mariona Torra, advocada del col·lectiu Ronda, que assessora els veïns, diu que no hi ha pisos disponibles per a tots ells i això els dona temps per estudiar el pla.
El que sí que sabem és que no tenen pisos. Per tant, ens dona temps per discutir en el jutjat si el projecte d'expropiació és correcte o no és correcte. Per tant, si no hi ha pisos, no poden preveure quan hi haurà els reallotjaments.
Torra ha explicat que també es podria impugnar el pla pels imports que ofereixen per les expropiacions.
Les generoses pluges d'aquesta primavera i l'augment de les temperatures d'aquestes darreres setmanes comportaran, sens dubte, una temporada d'estiu protagonitzada per les plagues d'insectes, especialment el mosquit tigre i el mosquit comú. Cal tenir en compte, en el cas dels mosquits, que només piquen les femelles, que no hi ha remei miraculós per evitar les picades i que l'aigua estancada és un hàbitat ideal perquè els mosquits expandeixin, com explica la Mar Puerto, en aquest matí, ho ha explicat aquest matí, a Herrera en Cope, Catalunya i Andorra.
Sí, de fet, a Barcelona tenim més de 80 zones de risc detectades on es preveu efectuar modificacions aquest 2024. Durant l'any passat es van intervenir 200 focus de cria i per això s'ha iniciat la campanya A casa teva fem prevenció del mosquit tigre, fent visites a partir d'una inspecció informada i ensenyant a la gent a identificar els possibles focus de cria i les mesures que cal aplicar per eliminar-los. Ens ho ha explicat el Tomàs Montalvo, biòleg i tècnic del Servei de Control de Plagues de l'Agència de Salut Pública.
Aquest projecte està adreçat a informar, donar informació a la gent. El primer que es fa és fer una enquesta de coneixements, no? I el segon que es fa és oferir una visita per ajudar a identificar aquests focus de cria i que la gent per si mateixa pugui gestionar-los correctament. Fer aquesta inspecció en el teu espai una vegada a la setmana, com a mínim, que així podrien trencar el cicle de reproducció. I tots aquests elements que puguin acumular aigua, els hem de buidar, retirar o protegir. I en aquests tres típics consells, insensibles, podem estalviar-nos molts problemes a la nostra propietat i segurament tindrem un millor benestar en aquests espais exteriors.
Tot amb l'objectiu de reduir l'activitat dels mosquits i, com a conseqüència, contribuir a la reducció del malestar i les malalties associades a les picades, tenint en compte, sobretot, el fet que el 70% de l'activitat dels mosquits tigre es produeix a la propietat privada.
A nivell del mosquit tigre ens ha portat dos problemàtiques, no? Una relacionada amb el seu caràcter picador, diürn, agressiu, no? Que provoca problemes de convivència en els espais exteriors, no? Per les picades que dó a terme. I l'altra és perquè és un vector competent per a algunes malalties, com el Zika, el dengue o el chikungunya. Hem d'estar tranquils des d'aquest punt de vista i no alarmar-nos perquè els sistemes de salut pública ja tenen protocols específics per atendre aquests casos que poden arribar i podrien provocar doncs, casos locals d'aquestes malalties. No?
Senyor Carles Aranda, responsable del Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat, molt bona tarda i gràcies per estar amb nosaltres.
Hola, molt bona tarda.
Molt bé, parlem de mosquits, que els tenim aquí ja mateix, perquè és l'època, a l'estiu, és quan surten més. Aviam, tu que coneixes bé la matèria, tindrem un estiu complicat pel que fa a la presència de mosquits?
Aquest any, a diferència dels anteriors, que hem tingut una sequera, com tothom sap, doncs molt dura i a tot arreu, aquest any això està canviant i en concret al Baix Llobregat, però en altres zones de Catalunya, hem tingut fins i tot algun mes pluges per sobre de la mitjana. Clar, el que passa és que els mosquits necessiten aigua estancada per poder-se desenvolupar, perquè les seves larves són organismes aquàtics. Llavors, com més aigua estancada hi hagi, més probabilitats tenim de tenir mosquits. I gran part d'aquesta aigua estancada té a veure amb la que cau en forma de pluja. Per tant, com més pluges, habitualment tenim més mosquits. Yeah. I ara el que sí que et puc dir és que en aquest començament d'any estem tenint Doncs, depenent de l'espècie, alguns, com el mosquit tigre, de moment, al Baix Llobregat, els tenim en nivells similars en anys anteriors, però, per exemple, el mosquit comú, doncs en tenim més, i algunes espècies de mosquits que surten de zones inundables, de zones naturals, on habitualment la gent va a veure aus d'aiguamolls, per exemple, aiguamolls del delta del Llobregat, doncs aquestes espècies en tenim més. I tot això ha sigut per les pluges. Clar. I si es manté aquesta previsió de mesos plujosos durant aquest any, doncs això segur que farà que hi hagi més mosquits.
Tothom sap que els mosquits poden propagar malalties greus, no? I no només el mosquit tigre, que és del que se'n parla més, com tu us comentaves ara, sinó que fins i tot el mosquit comú també pot ser transmissor d'aquestes malalties. Hem d'estar a la guait, no, Carles?
Doncs sí, perquè, com has dit, el mosquit tigre és transmissor, pot transmetre malalties com el dengue, chikungunya, per exemple, però per això cal que vingui gent que ha estat viatjant, que estigui infectada, que s'hagi infectat fora, per exemple, que hagi fet un viatge turístic o de feina, sí, l'hagi anat en algun país on hi hagi casos d'aquests, com per exemple pot ser el Brasil, a l'Argentina hi ha hagut molts casos aquesta temporada passada, però hi ha molts països on hi ha epidèmies i casos de dengue, doncs que hagi anat allí, que s'hagi infectat per un mosquit allà que li ha picat, i li ha passat el virus del dengue, i quan arriba aquí es troba malament, i en molts casos s'identifica que ha tingut un dengue, i el que pot passar és que el mosquit tigre, que també és transmissor d'aquestes malalties, pica aquesta persona i podria, després, si pica amb una altra, arribar-li a transmetre el virus. Això és el que passa amb el mosquit tigre. Però en el cas del mosquit comú, tenim aquí una malaltia que es diu virus del Nil, està causada pel virus del Nil Occidental, que malgrat aquest nom, doncs és comuna a Europa i també passa a la península Ibèrica, passa a Espanya i també la tenim a Catalunya. I aquest mosquit comú, doncs, és el transmissor d'aquest virus. I a Andalusia, per exemple, doncs, ja des del 2010 hi ha molts casos en humans, alguns han comportat la mort, i també és un virus que afecta a cavalls i aus. I aquí a Catalunya hem tingut ja algun cas en humans. Crec que recordar que només arribem a 3 casos en humans des de que es va detectar, i casos en cavalls i en aus. Però s'ha detectat en moltes zones de Catalunya. S'ha detectat a zones de Tarragona, de Lleida i del Baix Llobregat.
Hem d'estar molt, molt a la guait. Carles, tinc entès que no tots els mosquits piquen, que només ho fan les femelles. Per què això? Aviam.
Doncs mira, sí, efectivament, només les femelles ens piquen. I això és perquè s'han adaptat a aconseguir la nostra sang o la sang d'animals a les que piquin, i amb aquesta sang, amb aquest aport extra d'energia, poden madurar els ous. Cada cop que aconsegueixen una ingesta de sang, cada cop que ens piquen i s'inflen de sang, digereixen aquesta sang i fan una posta. Clar, només les femelles ponen ous. Per tant, només les femelles ens piquen. En el cas dels mosquits, perquè hi ha altres organismes que piquen que tant ho fan mascles i femelles. Però en el cas dels mosquits, només les femelles ho fan.
Molt bé. Ens comentaves abans que amb la important pluja que hem tingut aquesta primavera hi ha més mosquits. El pic màxim de mosquits a Catalunya, quan sol ser? Jo no sé, poder cada cop es canvien, però en aquest cas, aquest any, què teniu calculat?
Mira, això sí que depèn de l'espècie. Hi ha les espècies d'aquestes de zones naturals, de zones d'aiguamolls, que a Catalunya n'hi ha en diversos llocs, hi ha el delta de l'Ebre, els aiguamolls de l'Empordà, el delta del Llobregat i d'altres zones. Això sol haver-hi un pic a la primavera i després, quan tornen a haver-hi pluges fortes, és a la tardor. Llavors hi ha un altre pic a la tardor. El mosquit comú, doncs des d'abril-maig, que comencen a haver-ne, va pujant fins habitualment uns màxims al juliol i agost, i després solen anar baixant, però això depèn de la temperatura, de si hi ha pluges o no. I el cas del mosquit tigre té un període més curt, començaria més aviat ara. Sempre pots trobar-te algun individu, algun mosquit suelto que et pica abans o després, no? Però al juny començarien i arribaríem a tenir un màxim entre l'agost i setembre i després van baixant. I a l'octubre, a finals d'octubre, ja sol haver-hi molt pocs. I al novembre ja pràcticament no n'hi ha cap.
Molt interessant tot el que ens expliques, Carles. Ja per acabar, a l'hora de repel·lir aquests mosquits, quina és la millor opció?
Doncs mira, la millor opció és que adquiriu, que compreu un repel·lent líquid, en la forma que sigui, i penseu que s'ha de posar a la superfície de la pell que està exposada. Perquè si tu et poses en un braç i no et poses en l'altre, et picaran al braç que no t'has posat. No actua com si fos un perfum, sinó que actua com si fos fent una analogia com el protector solar. Tu saps que si no poses en un lloc, allí no estàs protegit. Doncs el repel·lent és igual. T'has de posar a totes les parts de la pell que estiguin exposades. Hi ha un munt d'accessoris, d'aparells, de tot tipus, que diuen que serveixen per repel·lir els mosquits, però l'única cosa que està comprovada és això. I les pulseres, els parxes i no sé què, tot això, la veritat, té una eficàcia que és pràcticament zero.
Zero, molt bé. Doncs, Carles Aranda, moltíssimes gràcies per les teves explicacions sobre els mosquits, la seva implantació a Catalunya, que com arriba, quan arriba l'estiu és destacada com a tot arreu, i què hem de fer per esquivar-los. El Carles Sala és el responsable del Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Empordà. Ens ha atès. Gràcies, bona tarda i molta sort,
Moltes gràcies.
Entrem ja a la recta final del migdia COPE Catalunya i Andorra. Ho fem sempre escoltant la recomanació que ens envien els amics de Càritas i després el Joan Balloni i l'abans dels Esports COPE.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan les persones s'adrecen a Càritas, generalment ho fan amb una demanda d'ajuda concreta. Amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de les persones, s'atenen les seves necessitats més bàsiques i o urgents, com són l'alimentació, el pagament de rebuts de subministres, els lloguers, el transport, la salut o l'escolarització infantil, entre altres. Sovint, per poder començar un procés d'acompanyament, cal que les persones i famílies disposin de recursos econòmics necessaris per garantir una vida digna.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Joan Balloni, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carles.
A les 3 i 5, com sempre, Esports COPE, que esteu acabant de cuinar.
Doncs mira, avui començarem estirant el fil d'un dels molts titulars que va deixar Joan Laporta en l'entrevista a Barça One el passat dimarts, que va criticar la preparació física de l'equip, i avui en parlarem, si realment hi ha una mancança en aquest aspecte o si els problemes de l'equip aquesta temporada han estat uns altres. Parlarem també de la victòria de la selecció espanyola ahir 5-0 davant d'Andorra a Badajoz, primer dels dos partits de preparació que té Espanya abans de disputar la Eurocopa. Va marcar Ferran el cinquè gol, Pedri va tenir bons minuts, també ho va fer molt bé Fermín, que jo crec que apunta a que es pot quedar a la llista definitiva de convocats per disputar la Eurocopa. Aquesta llista definitiva l'ha de donar al seleccionador Luis de la Fuente demà. Parlarem també de l'Espanyol. Ha parlat Cabrera, un dels homes importants de la plantilla, 3 dies de l'Sporting Espanyol, aquest primer partit de promoció de sense primera divisió. Mariona Caldentey, la futbolista del Barça, ha anunciat que deixa el club a final de temporada, després de 10 temporades amb l'Urana. I parlarem també de futbol sala, que el Barça se la juga avui, se la juga a la pista del Cartagena. Si guanya, tindrem tercer partit de desempat. Estem parlant de semifinals pel títol de Lliga. El Palau Blaugrana jugaria aquest tercer partit. Si perd, queda fora de la competició.
Molt bé, doncs tot això i molt més esport, com sempre, 3 de la tarda i 5 minuts. Gràcies, Joan, bon programa.
Gràcies, fins ara.
Nosaltres ho deixem per ara aquí, però l'actualitat i informació continuen, com sempre, d'aquí uns segons. Pilar García Muñiz et segueix explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé i que tinguis molt bona tarda. Adéu-siau.